Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Bé, després del cap de setmana, les piles carregades. Tornem avui dilluns 24 de gener. La gent de la Linterna, COPE Catalunya i Andorra. Un dilluns on farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia. Rebin abans, o rebeu abans, les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal als serveis informatius, Jordi Tunyón i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem de moltes coses i, òbviament, un d'aquests temes és la Covid. I ens fem una pregunta. Estem condemnats a vacunar-nos contra la Covid cada pocs mesos? Diversos immunòlegs coincideixen que la missió més important de les vacunes ja s'aconsegueix amb la pauta de les dues dosis. En parlarem de tot plegat amb el doctor Manel Juan, que és el cap del Servei d'Immunologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. I també tenim una altra pregunta. Per què volen avions buits o quasi bé buits? Parlarem de la polèmica dels slots i els vols fantasma. Les grans aerolínies no volen perdre els drets als millors horaris en aeroports de referència i per això estan volant, tot i que els avions van quasi buits. Avui en Xavier Fageda, que és professor d'Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en aviació, ens traurà de dubtes. I atenció a aquells que esteu buscant feina perquè es busquen professors d'autoescola. La Conferència i Confederació Nacional d'Autoescoles calcula que al nostre país es necessiten 3.000 professors d'autoescola per formar conductors els propers anys. Enrique Lorca és el president de la Confederació Nacional d'Autoescoles i ens dirà quin és el perfil que s'està buscant en aquestes 3.000 persones perquè siguin professors d'autoescola. I acabarem parlant del mal d'esquena crònic que augmenta entre els joves europeus i sobretot en noies. Un de cada quatre adolescents de 15 anys té mal d'esquena crònic, segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili. Parlarem amb el doctor i director de la Càtedra de Dolor Infantil de la Fundació Grunenthal, en Jordi Miró. I abans d'entrar en matèria, què ens importa aquestes hores? Doncs, òbviament, el temps que farà demà per saber si hem de sortir ben abrigats, si farà solet, bones temperatures. Però aquesta informació no la tinc jo, sinó la té des de l'Agència Estatal de Meteorologia el company Moisés Camuñas. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem a Catalunya una jornada predominada pels cels poc ennuvolats o clars, amb intervals de núvols baixos al litoral durant la primera meitat del dia. També s'esperen bancs de boira, sobretot a la depressió central. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran lleugerament al sud de Girona i al litoral central, amb gelades a zones de l'interior i que podran arribar febles a punts del nord del litoral, amb uns valors a les capitals de província de 3 sota 0 a Lleida, d'un grau sota 0 a Girona, de 5 positius a Tarragona i de 7 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes no canviaran massa, amb unes màximes que rondaran els 16 graus a Tarragona, els 15 a Girona, els 14 a Barcelona i els 11 a Lleida. Per últim, el vent serà fluix i de direcció variable amb intervals de vent de la component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ara, per la gent que estigui al cotxe tornant a casa o la gent que estigui agafant ara mateix el cotxe per anar a la feina o per, no sé, per anar a un sopar, per exemple, volem saber com està l'estat de les carreteres i la informació és del Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit seguim parlant avui de l'autopista T7 aquesta tarda amb dificultats per un accident amb 4 turismes i un camió implicats, amb 3 víctimes mortals a Barberà del Vallès en aquesta AP7. I en sentit Tarragona. De moment seguim parlant de dos carrils oberts només en aquest punt de l'accident i, per tant, encara moltes dificultats entre 12 i 13 quilòmetres de lentitud amb retencions des de Montornès i fins a Barberà, en sentit Tarragona. També afectada en sentit nord amb uns altres 6-7 quilòmetres de Sant Cugat a Barberà, del Vallès. De retruc també es veu afectada la C-17 quan connecta, quan enllaça amb l'autopista. Hi ha també uns altres 5 quilòmetres entre Lliçà, Casí, Granollers i Mollet del Vallès, sentit sud, per connectar, com dèiem, amb aquesta autopista AP7. Al seu torn, la C-33 registra uns 4 quilòmetres de retenció entre Montcada i el nus de l'Arbitat. Per tant, tota aquesta zona encara molt malmesa per tot plegat, sobretot per aquest accident de l'autopista AP7 a Barberà. És tot. Bona tarda.
I ara és el moment dels serveis informatius a les 7 de la tarda i 5 minuts. Serveis informatius a COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Hola, bona tarda.
Com bé deia l'Eduard Sánchez des del Servei Català del Trànsit, Yolanda, comencem parlant d'aquests 3 morts i diversos ferits en un brutal accident múltiple a l'AP7 a Barberà del Vallès.
Exacte, un accident amb 5 turismes i un camió implicat. Un dels vehicles s'ha incendiat i el balanç és, com deies, de 3 persones mortes i diversos ferits de diversa consideració. Això ha passat cap a les 3 d'aquesta tarda a l'AP7 a Barberà, sentit Tarragona. S'hi han hagut de desplaçar 5 dotacions dels bombers, 6 ambulàncies i un helicòpter. Les víctimes són el conductor del vehicle que s'ha incendiat i els 2 passatgers que anaven als seients del darrere d'un altre turisme. Ara s'estan investigant les causes que han pogut provocar aquest greu accident.
Anirem informant aquí a la cadena COPE i parlant d'altres temes, hem de parlar del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que torna a defensar els canvis en la cúpula dels Mossos i nega cap purga.
Sí, ho ha tornat a fer en una compareixença parlamentària aquesta tarda. No s'ha mogut dels arguments que havia defensat fins ara. Elena ha dit que els canvis van ser meditats i que formen part d'una pràctica habitual entre els consellers que l'han precedit. Nega cap intent de tapar la corrupció en referència a la sortida de Toni Rodríguez, màxim responsable d'investigació, i en aquest sentit Elena ha assegurat que no permetrà cap interferència en qualsevol tipus d'investigació, tampoc en les de corrupció.
Del tipus que sigui, naturalment, la corrupció, i la corrupció política en particular, en primer ordre, naturalment, però cap investigació, perquè és una esfera en el que no s'hi pot entrar. I, per tant, qualsevol intromissió en aquest sentit, des del meu punt de vista, és reprovable. I qualsevol persona que ho faci en el meu departament no continuarà.
Explicacions que no han convençut a l'oposició, que veu massa casualitat en els canvis. Ciutadans, per exemple, considera que les persones que hi havia podien haver liderat perfectament el nou projecte. I la diputada del PP, Lorena Roldán, diu que estem davant d'una purga amb majúscules i acusa el conseller d'utilitzar el cos per interessos polítics.
Y usted, más que nadie, señor Elena, ha metido de lleno a los Mossos en el debate político y en los intereses políticos y partidistas de cada uno de los partidos, en este caso del partido que está en el gobierno. Primero, concediendo y cediendo y consintiendo el chantaje de la CUP. Y ahora, descabezando a la cúpula de los Mossos por espurios intereses de partido.
També el PSC lamenta que els Mossos d'Esquadra estiguin en el punt de mira polític des de fa massa temps.
Qui també està sota sospita, Yolanda, és la cúpula dels bombers de la Generalitat, investigada per presumpta corrupció en el servei de manteniment dels vehicles.
I és que s'han trobat factures duplicades i indicis de comissions de fins al 2%. La investigació va començar el passat mes d'abril i hi ha 7 persones investigades que havien de declarar divendres, però que finalment s'ha ajornat sine die. El sindicat UGT reivindica la honestedat dels funcionaris i situa aquestes pràctiques en les filigranes que s'han hagut de fer per afrontar les retallades constants en el cos i no només en el manteniment de vehicles. Antonio del Río, responsable d'UGT a Bombers, demana que es posi el focus en els polítics.
Que se ponga la atención sobre los responsables políticos y gubernativos de estos recortes en servicios públicos tan esenciales, porque son los únicos responsables de esto. En lugar de poner la atención sobre unos funcionarios que han tenido que hacer virguerías para tirar adelante, para que siguiera funcionando un servicio público tan esencial como es el cuerpo de bomberos.
Des del Departament d'Interior recorden que és un procés que va començar en el mandat anterior. El conseller Elena es posa a disposició de la justícia i assegura que han actuat des del minut zero per canviar aquesta dinàmica.
El govern d'Aragó i també la Vall d'Aran critiquen l'intent de la Generalitat d'apropiar-se del projecte dels Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2030.
Això després de que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, digués que aquests jocs seran catalans o no seran. El president d'Aragó, Javier Lambán, es reunirà aquesta setmana amb Pere Aragonès i amb el president del Comitè Olímpic Espanyol per posar negre sobre blanc. La síndica de la Vall d'Aran, Maria Vergés, diu que és un error voler relegar l'Aragó a un paper secundari, sobretot perquè està molt implicat en el projecte. Un projecte que, recorda Vergés, no és de Catalunya, sinó de l'Estat.
Qui presenta la candidatura és el COE. Per tant, és l'Estat. La voluntat és que aquesta sigui una candidatura de territori, de Pirineu, i el Pirineu és patrimoni de tots i de ningú, no? Per nosaltres, evidentment, Aragó ha de formar part, perquè crec que som junts quan tindrem prou força perquè aquesta candidatura sigui possible.
La Generalitat no va fer oficial el seu interès fins al mes de juliol passat, però amb reticències de la CUP, una part d'Esquerra i dels Comuns per qüestions medioambientals. A la primavera impulsarà una consulta ciutadana, però només al Pirineu i l'Aran.
El govern decidirà en els propers dies si manté o no les restriccions anti-Covid actualment vigents.
I estem parlant del passaport Covid, reunions de 10 persones i limitació d'aforaments. El que tot apunta a que continuarà igual és el tancament de l'oci nocturn. Catalunya és la comunitat amb més mesures restrictives, però en canvi no han servit per contenir la incidència del virus. Més aviat al contrari. Pràcticament cada dia s'han batut rècords de contagis i la pressió hospitalària continua sent alta. Al carrer, molts ciutadans qüestionen la utilitat de totes aquestes mesures.
Crec que per part de la Generalitat la gestió ha sigut nefasta, tant per la gent de carrer, pels empresaris, i ho està fent fatal. I com seguim així, pues no hi haurà qui remonti Catalunya.
Hemos tenido un montón de restricciones y al final los únicos perjudicados han sido algunos empresarios y trabajadores, bueno, sobre todo en la hostelería o la cultura.
A partir de demà, bars, musicals i discoteques poden sol·licitar subvencions de la nova línia d'ajudes que ha aprovat el govern, ajudes d'entre 15.000 i 120.000 euros en funció de les dimensions de l'establiment i del nombre de treballadors.
Els tals independentistes de l'Avinguda Meridiana, que ja duren més de 2 anys, agafen un caire cada vegada més violent. Yolanda.
Ens ho ha confirmat José Vargas, que a banda de ser president de l'ACBOT, també és veí de la Meridiana. Critica la passivitat amb què s'ho miren Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Ens ha explicat que en els darrers dies ha augmentat l'agressivitat i fins i tot s'ha entorpit el pas d'ambulàncies. José Vargas tem que algun dia acabi malament.
Ya ha habido con actos de violencia y pasará algo si no ponen remedio. Hace unos días, varias ambulancias no pudieron pasar por el atasco de vehículos que había porque tardaron más de 5 minutos en pasar ese atasco. Esto es algo inaudito cuando llevas a un enfermo. O los bomberos, 3/4 de lo mismo.
Ja van més de 640 talls diaris en una artèria tan important com és la Meridiana, provocant molèsties a tots els conductors que entren o surten de Barcelona, però també perjudicant la facturació de molts negocis que han perdut clientela perquè no poden arribar a les seves botigues.
Yolanda Bernal, companya de Serveis Informatius, gràcies i fins demà, que vagi molt bé.
Fins demà, que vagi bé.
Ja sabeu que a través de cope.es podeu seguir tota la informació minut a minut, com també la informació esportiva. Avui, en aquest programa La Linterna Cope Catalunya Andorra, amb l'Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom. Com va?
Doncs bé, no tenim la setmana lliure com a la que tenen els equips de primera divisió, perquè crec que aquesta setmana no tenim futbol a primera, no?
No tenim el cap de setmana futbol a primera, hi ha partits de repesca. Pensant en el Futbol Club Barcelona, també en l'Espanyol, però sobretot en el Futbol Club Barcelona, diuen que els hi pot anar bé per allò de pausem una miqueta, tenim diverses carpetes obertes, anem a resoldre temes, perquè va tirant endavant l'equip com pot. Ahir va salvar els mobles,
sí.
A Vitoria, davant l'Alavés, una primera meitat horrible, i in extremis va arribar el gol de De Jong. Però vaja, que tenim diversos noms a sobre de la taula. El conjunt blaugrana, començant pel de Ansu Fati, lesionat, passa pel quiròfan o no? Què sabem? Helena Condis, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs que encara no ha pres la decisió definitiva Ansu Fati després d'aquesta reunió que ha mantingut avui aquest migdia a la ciutat esportiva amb la seva família, amb Xavi Hernández, amb el seu representant Jorge Méndez i amb el doctor del primer equip, Ricard Pruna. Ansu Fati, pel que m'expliquen fonts molt properes al jugador, té por. No va acabar gens bé, va acabar molt traumatitzat per les 3 operacions que va haver de passar pel genoll en 11 mesos de baixa, i té molt de respecte, li té pànic a passar un altre cop pel quiròfan. Per tant, ell és partidari de no operar-se, perquè a més això suposaria dia 10 a la temporada, estaria 4 mesos de baixa, i és partidari de fer tractament conservador. El que passa és que els metges, el doctor Ricard Pruna, una eminència, li recomana fer net, operar-se i començar la pretemporada en plenes condicions, al 100%. Per tant, ara Ansu Fati ha d'acabar de donar-li unes voltes. Ell és partidari, de moment, de no intervenir-se, però veurem què acaba decidint després d'aquesta reunió al club. Ha dinat amb la seva família i ara estava, doncs, això, amb el seu pare, amb el seu germà, donant-li voltes a aquesta decisió tan transcendental pel seu futur.
Informa Elena Condis. Condis, dos noms propis més. Està obert al mercat, segona finestra d'entrada i sortida de futbolistes en aquest mercat d'hivern. Situació ara mateix, atenció al que explicarà l'Helena, d'Ousmane Dembélé i sobretot de Luc de Jong.
Ousmane Dembélé, aquesta setmana, em diuen fonts al seu entorn, aquesta setmana es reuniran la gent d'Ousmane Dembélé amb Mateu Alemany. Veurem quina decisió prenen. Fins ara, ja ho explicàvem aquest migdia, la situació estava encallada, enrocada, el jugador. Ho venim explicant i ho venim repetint. Insisteix en que vol quedar-se al Barça. El club li diu, d'acord, però has d'acceptar l'oferta que tens sobre la taula, que és a la baixa, i si no, abandonar el club abans que tanqui el mercat. Dilluns que ve és l'últim dia. Veurem què passa en aquesta reunió. Avui Ousmane Dembélé s'ha presentat a entrenar després que ahir s'absentés. El club el va trucar, va al·legar que tenia mal d'estómac i després van emetre un comunicat. De totes maneres, Xavi tampoc l'hagués convocat perquè continuava castigat per no informar de quina decisió havia pres sobre l'oferta de renovació que té el Barça des de fa, que té per part del Barça des de fa setmanes sobre la taula. I Luc de Jong ha canviat els plans al club. Si fa unes setmanes el volien col·locar al Cádiz i ho tenien tot pactat, ara, davant les dificultats que té el Barça de fer gols i davant les dificultats que tenen per fitxar a un davanter, han decidit que es quedi, que esgoti la seva sessió fins a final de temporada. Per tant, en principi no s'ha de moure en aquest mercat d'hivern.
Molt bé, així està el Barça. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Adéu, que vagi
bé. Conjunt blaugrana, l'actualitat del conjunt blaugrana. Dues referències, tant de l'Espanyol com del Girona. L'Espanyol, que en aquest impàs sense futbol de primera el proper cap de setmana és 13, 27 punts, 9 per sobre de la zona baixa. No ha començat bé l'any pel conjunt blanc i blau. I el Girona, que es manté com l'equip que marca el tall de la promoció per pujar, és 6è a la Lliga Smartbank i és a 6 punts de l'ascens directe que marca el Valladolid. Ve d'empatar a un gol davant el Lugo en un partit on el VAR no va afavorir el Girona. Primer va rectificar un penal que havia xiulat l'àrbitre i després li va anul·lar un gol per fora de joc, però no perd el Girona. És cert que jugava a casa, regust agradols d'aquest partit. Sí que hi ha Lliga de Segona i el Girona juga el dissabte a camp de la Morevieta. Però, Montse, la notícia del dia fora del futbol a casa nostra és que l'any 2023 la Vuelta, ciclisme, la Vuelta a Espanya,
sí,
arrencarà des de Barcelona. Detalls, Quique Iglesias, bona tarda.
Apuntin, bona tarda. 19 d'agost, està per confirmar la data, però jo penso que el 19 d'agost del 2023 la Vuelta a Espanya correrà la seva primera etapa a Barcelona, crono per equips. L'etapa 2 començarà dels voltants de Barcelona i acabarà al centre de la ciutat. També un lloc per decidir. Així que des de 1962 que no sortia la Volta a Espanya des de la capital de Catalunya. Així que una gran notícia que avui hem confirmat: Javier Guillén, director de la Volta a Espanya, David Escudé, regidor d'Esports, i Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde. Crono per equips el primer dia i després una etapa en línia que veurem si acaba amb un Montjuïc o acaba amb un sprint en una altra zona de la ciutat. L'objectiu, que passi per molts barris, que sigui una volta a Espanya molt ciutadana i que doncs així es dona el tret de sortida a una altra dècada amb molts esdeveniments esportius aquí a Barcelona. Tampoc s'ha deixat de confirmar que Jaume Collboni ha dit que per què no intentar que el Tour de França torni a Barcelona.
Per què no? Gràcies, Iglesias. També és notícia, en aquest cas, al món del bàsquet, el relleu a la banqueta del Morabanc a Andorra. Destituït Ibon Navarro, David Eudal, fins ara segon entrenador, agafa el relleu, debutarà a l'Eurocup el dimecres a la pista del Trento d'Itàlia. I, Montse, les enquestes al Twitter, @esportscope.
Quines són aquestes?
Preguntem, en clau Barça, preguntem, què pesa més del partit d'ahir a Mendizorroza? El bon resultat o la mala imatge? Aquesta hora de la tarda, 7 i 18 minuts, guanya la mala imatge amb el 62% dels vots. I preguntem l'enquesta Espanyol: creieu que l'Espanyol patirà per no baixar? Sí o no? Frec a frec entre les dues respostes, però tot molt igualat, 52% dels vots pensen que no. Som @esportscope.
Albert Díez, gràcies, company d'esports.
A tu, Montse, una abraçada, un petó ben fort.
Que vagi bé, una altra per tu, i d'aquí un moment en parlem d'una altra història totalment diferent. Parlarem de la Covid i si estem condemnats a vacunar-nos contra la Covid cada pocs mesos. Ens treu de dubtes amb Manel Juan, que és el cap del Servei d'Immunologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Para comprar o vender tu coche, primero en flexicar.es.
Para comprar un coche siempre bien, primero en flexicar.es. Para vender tu coche siempre bien, primero en flexicar.es.
El Liceu estrena el 2022 amb La dama de piques de Tchaikovsky, amb les veus de Sondra Radvanovsky i Yussi Beivazov i la gran i ja clàssica producció de Gilbert Desflots. Del 26 de gener a l'11 de febrer. Entrades a liceu.cat.
Veure i més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Rebajas, rebajas en Hipoyogán. Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyogán. Sofá Cheslong modelo Cusi, 225 euros. Gran exposición y pague a 12 meses sin intereses. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas.
Hipoyogán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona y en hipoyogán.com.
COPE Catalunya i Andorra.
L'acció de les vacunes contra la malaltia greu de Covid és alta, fins i tot en la infecció per Omicron. El que sí que perden les vacunes al cap d'uns mesos és la capacitat de fer de barrera davant de la mateixa infecció. Això es recupera en part amb la tercera dosi. Significa això que caldrà continuar posant dosis de record cada poc temps? Estem condemnats, entre cometes, a vacunar-nos contra el Covid cada pocs mesos? Doncs aquesta pregunta li trasllado al doctor Manel Juan, que és el cap de servei d'immunologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Juan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem condemnats, entre cometes, a vacunar-nos contra la Covid cada pocs mesos o no?
Home, tal com s'ha postulat l'element previ, jo crec que es posaria que sí, però crec que un dels elements que és diferent és que què contenem com a infecció. És a dir, si entenem com a infecció l'entrada del microorganisme, sí, si entenem com a infecció la pèrdua de generar malaltia en relació amb aquesta entrada del microorganisme, llavors crec que tenim bastantes dades que demostren que tenim protecció, fins i tot sense necessitat de tantes dosis. Per posar un exemple, el que canvia amb la tercera dosis és de passar, quan hem baixat amb la dosi completa, les dues dosis, d'un 50% de protecció de malaltia a un 80% i sempre de malaltia lleu. És a dir, que estem incrementant un 60% dels que no tindrien protecció amb això. Si ara plantegéssim vacunes,
sí,
ho dic perquè la tercera dosi no està portant aquest 60%, si ara plantegéssim a la població una vacunació, vacunes que cobressin un 60%, potser ens ho faríem pensar, perquè amb el 90% hi hem tingut molta gent que no s'ha volgut vacunar, doncs amb un 60%, que és el que està protegint la dosi, i no sabem durant quant de temps exactament,
sí,
aquesta tercera dosi no portaria un gran canvi, o almenys és un canvi, òbviament,
sí,
tenir un 50 o un 80, doncs és un canvi, però el 50 el tenim sense.
Entesos.
La tercera dosi.
És a dir, la tercera dosi, doctor, refresca els nivells d'anticossos?
Durant un temps, que cada vegada que en el cas de l'Omicron no sembla especialment llarg, però és un reflex dels anticossos, però no la protecció que no ve dels anticossos, sinó de la resposta linfocitària T, que sí que es manté de manera clara.
Uh-huh. Doctor, per la gent que ha passat la Covid amb la pauta de dues dosis de vacuna, hi ha necessitat de posar aquesta tercera?
Home, des del punt de vista immunològic, sens dubte no. És a dir, des del punt de vista del que és la resposta i la protecció, un sembla ser, i les dades aquí encara no són del tot contundents, però indiquen clarament que fins i tot una infecció després de les dues dosis és més potent que una tercera dosi. És a dir, això no. Des del punt de vista logístic, sobretot ara que ens basem en autotest i declaració personal, complica molt de saber qui ha rebut aquest reforç. I és el motiu, crec jo, perquè no conec els motius pel qual segueix dient-se que es pot vacunar i fins i tot s'atreveixen a plantejar en un període curt. Uh-huh. Perquè la vacuna és molt segura, és a dir, no és un problema vacunar. El tema és si realment cal vacunar, és a dir, si cal, si aporta res, és a dir, les possibilitats d'efectes adversos amb la vacuna són remotes, fins i tot tenint un nivell de protecció alt.
Uh-huh.
Amb la qual cosa, és un tema logístic de decidir si a la població la vacunem o no la vacunem i com controlem qui ha rebut aquest boost.
I pels grups vulnerables sí que pot tenir sentit, no?
Aquí partim de percentatges més baixos. El mateix que parlàvem abans,
sí.
Aquí els percentatges són més baixos. Aquí la vacuna ja per si podem calcular que d'entrada les dues dosis durant un període curt cobreixen un 60%. Aleshores, qualsevol increment que podem fer, ja el fem fent aquestes dosis de record, és una millora en pacients que a sobre sabem que si no hi ha protecció, el desenvolupament de la segona malaltia pot ser molt greu i fins i tot generar la mort. Llavors, és una situació diferent. Uh-huh. Els immunocompromesos que vivíem, els malalts immunosuprimits,
sí.
O que tenen. Això és una situació diferent perquè ja sabem que la vacuna té una capacitat de protecció més baixa.
Uh-huh. Doctor Juan, ara que parlava vostè dels beneficis de la vacuna, l'altre dia llegia que 2 de cada 3 efectes secundaris de la vacuna són imaginaris, segons un estudi. Què té vostè a dir entorn a això?
Que és difícil de valorar totes aquestes coses. És a dir, que apareixen molts estudis valorant coses que fan que sigui complex saber què és o no conseqüència real dels efectes. Llavors, jo crec que s'ha de ser una mica cautelosos, sobretot quan es parla de sers humans, en el que al final el que tenen és un tipus de problema o l'altre i s'ha de valorar un a un. Jo crec que treure aquest tipus d'informació és simplement... No és constructiu, simplement és destructiu.
Uh-huh.
És el que se l'ha buscat a la solució. És com el mateix exemple crec que es dona en tots aquests pacients que tenen el que li diuen post-Covid i que s'allarga durant mesos
i
on moltes vegades és difícil de trobar elements objectius, i el qual no vol dir que el pacient no estigui patint algun tipus d'afectació que no simplement no tenim dades per objectivar-les.
Uh-huh.
El mateix passa aquí, ni que és imaginari o no.
Què en pensa vostè sobre el tema que ha comentat el conseller Argimon, que a partir de la primavera es farà una vigilància del coronavirus similar al de la grip, que es deixarà de comptar casos? Estem d'acord amb això?
Bueno, el tema de comptar casos és un tema que ens hem autoimposat nosaltres, és a dir, i hem fet més o menys en diferents situacions. Jo crec que ara està bastant clar que estem en una situació en què, malgrat tenim alguna restricció funcional, en realitat estem deixant circular bastant lliurement el virus. I aleshores, si la situació que tenim ara és d'un cert col·lapse, però no dramàtic, de tots els centres sanitaris, terrible, de col·lapse a nivell de primària, doncs segurament aquesta funció ajudarà a que no hi hagi aquest col·lapse a primària, perquè no els haurem de comptar, i és una de les feines que fa primària. la capacitat que pugui tenir el sistema hospitalari d'aguantar una segona, una, bueno, setena ja seria,
sí,
onada, doncs ja és més difícil de predir. Però que al final són decisions no tenen que veure amb l'estat immunitari, sinó decisions de gestió. I que m'imagino que el doctor Simón deu tenir bons assessors des del punt de vista logístic. És a dir, ara mateix, el dia que es va decidir deixar que el control de les infeccions ho fessin professionals i passessin directament a fer un autocontrol i una autodeclaració, doncs ha complicat clarament a saber la situació real.
El fet...
Perquè hi ha molts elements.
No, que dic que, doctor, el fet de que ens hagin contagiat tanta gent durant aquest temps... també comentava el doctor, el senyor Argimon, el conseller, que ha estat positiu.
Òbviament, és a dir, tot el que és immunització és en la ment positiu per acabar la transmissibilitat de la malaltia i sobretot els efectes adverts, que és en la ment positiu. Home, tenir col·lapses primària o suspendre intervencions que eren lectives perquè no tenim capacitat en els centres hospitalaris en alguns casos, que
sí,
la majoria, no crec que el doctor Rimón sigui consideri inocu, però dit això, són decisions que, torno a dir, són extremadament complexes i considero que són possibles, jo des del meu punt de vista, que són opcions possibles, i que podem valorar un positiu o un negatiu en funció de com ho veurem. Els vasos poden ser mig plens o mig buits.
Exacte. Doctor Juan, com deia, gràcies per estar amb nosaltres i que continuï treballant a l'Hospital Clínic com a cap de servei d'immunologia. Fins la propera. Gràcies. Bona tarda.
Moltes gràcies per la invitació.
Adéu.
Hola, hola, soy Juanma Castaño. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. Es un libro apasionante. No dejes de leerlo, te va a encantar.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Dels vols fantasma ha tornat a sacsejar la indústria aeronàutica. Les alarmes es van encendre quan Lufthansa va anunciar que aquest hivern hauria de fer enlairar uns 18.000 avions sense passatgers per no perdre els seus slots, que són les franges horàries que les companyies tenen assignades per poder fer servir els aeroports. Quan es parla de vols fantasma, molta gent imaginem que són avions buits, però ben bé crec que no és així. En parlem amb el senyor i professor d'Economia de la UB i especialista en aviació, Xavier Fageda. Senyor Fageda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què vol dir que els avions van buits? És ben cert això o vol dir que hi ha menys gent dintre de l'avió, menys passatgers?
No, si els avions no van buits és quan l'oferta és molt més alta que la demanda, no? És a dir, que el número de passatgers que hi ha a l'avió no és suficient com per fer rentable el vol.
I com és que les aerolínies necessiten fer enlairar avions amb tan pocs passatgers si no és rendible?
A veure, aquesta és una problemàtica que hi ha sigut sempre, eh? Abans de la pandèmia les aerolínies sempre han tingut aquest problema, no? Les aerolínies... tenen això, els slots, no? Són els drets d'ús de les pistes, i és un dret que tenen adquirit, no? Diguem-ne, sobretot les més antigues o les tradicionals ja els tenien, no? És un dret per utilitzar, doncs, no sé, franges horàries de 30 minuts, no? Per anar de Barcelona a Madrid, doncs
sí.
Si surt a les dues, doncs tens el dret de sortir de Barcelona de dues a dues i mitja, i llavors arribes a Madrid, doncs, a les tres i mitja, doncs tens mitja hora, no? És un dret que tens que no has pagat res, no? o sigui, és el, probablement el principal actiu que té una aerolínia és l'slot, i és un actiu que no ha pagat, no? Llavors, hi ha una normativa europea que diu que has de fer ús d'aquest slot. Si no fas un ús del 80% d'aquests slots, els perds.
Crec que...
Llavors,
sí.
I això s'ha flexibilitzat, ara amb la pandèmia es va flexibilitzar, primer va haver-hi el març del 2020, durant uns mesos es va suspendre aquest sistema, i després s'ha flexibilitzat el 50% i ara es vol tornar a pujar. No?
Sí, a partir del mes de març la Comissió Europea té previst tornar a augmentar les exigències, crec que del 50 al 64%.
Sí. Llavors, clar, aquest és el problema que tenen. Llavors, això és un problema que sempre han tingut les aerolínies, no? Al final, ells es comprometen, les aerolínies es comprometen per 6 mesos, perquè els slots són cada 6 mesos, no? Hi ha la temporada d'estiu i la d'hivern, no? Durant tu 6 mesos et compromets a fer, doncs, vol diari Barcelona-Sevilla, no?
Sí.
Llavors t'has compromès amb una plantilla, tens uns avions, etcètera, i bueno, durant 6 mesos t'has compromès a això. I després la demanda evoluciona com evoluciona, no? Però tu ja t'has compromès i no pots deixar de fer aquests vols durant aquests 6 mesos. No?
Uh-huh.
Llavors això, aquest problema de desajust entre demanda i oferta, les aerolínies sempre l'han tingut, i per això hi ha tantes que fan fallida i amb contínues entrades i sortides, i amb una mateixa ruta, ara opera una, ara opera una altra, no? Tenen aquest problema, no?
Uh-huh.
Clar, ara amb la pandèmia tot això s'aguditza, no? Perquè depèn de com estigui la situació sanitària, doncs tu has de fer el vol aquest diari, igual tens molt pocs passatgers i el vol no és rendible, però clar, si deixes de fer-lo, perds aquell slot, no? I clar, perdre slots, sobretot els aeroports principals, doncs és problemàtic per les aerolínies.
Això que afecta més a les companyies grans seran les més afectades, senyor Fageda?
Bueno, en principi, clar, el tema és si tu tens els grans aeroports a les hores punta, estàs més forçat, no?, diguem-ne, a fer el vol, sigui quina sigui la demanda, no? Les aerolínies de baix cost, en principi, tenen més flexibilitat, perquè, bueno, si perden l'slot per sortir a les 2 del migdia, per exemple, no?, i, bueno, doncs fem el vol a les 6 del matí o a les 9 de la nit, no?, tenen més flexibilitat, i tampoc estan tan lligades a un aeroport en concret, no? O sigui, la problemàtica aquesta de Lufthansa, que és que la Lufthansa, al final, opera des de Frankfurt i Múnich, i no deixarà d'operar de Frankfurt i Múnich, no? Llavors, encara que no hi hagi demanda, no voldrà perdre aquests slots en aquests aeroports.
Uh-huh.
Per això, per Ryanair, dius, bueno, per Ryanair, si perd els slots en aquest aeroport, doncs me'n vaig amb un altre, o opero amb uns altres horaris, no?
Clar. A Espanya, de moment, crec que no s'ha detectat que hi estigui havent aquest vols fantasmes entre cometes.
Però segur que hi són, eh? Simplement que no han presentat batalla, perquè tot al final això és la pressió que fan les aerolínies per intentar que es flexibilitzi la normativa, eh? Al final és aquesta pugna, no? Però segur que a Espanya també passa, segur que també hi ha vols que s'estan operant amb un nivell de demanda per sota del que seria rentable, no? Potser no la magnitud de la França, però segur que n'hi ha, segur que sí.
Això farà, senyor Fageda, que molta gent hagi decidit canviar l'avió per un altre mitjà de transport?
O gent que perquè està... Jo crec que el tema principal és que molta gent que està confinada o que hi ha més restriccions de viatges, hi ha moltes cancel·lacions, no? Gent que tenia previst un viatge, que amb la pujada dels contagis o les restriccions de viatge, etcètera, pues cancelen vols, no?, o deixen de fer-los. No?
Mm.
Jo crec que la problemàtica és aquesta. És el que està generant més incertesa. O sigui, que ja en general hi ha molta incertesa amb la demanda, no? Això ho deia abans, no? Has de programar per 6 mesos, i en 6 mesos poden passar moltes coses. Però, clar, ara la incertesa és molt gran, no? Llavors sí que fa que el sistema és una mica rígid, no?
Mm.
Aquesta obligació de mantenir una oferta rígida quan d'aquí 3 mesos no sabem com estarà la pandèmia, és el que d'alguna manera estan algunes aerolínies comencen a pressionar perquè, bueno, aquest sistema no estigui tan rígid, no?, amb tanta incertesa.
Doncs agraeixo moltíssim a Xavier Fageda, professor d'Economia de la UB i especialista en aviació, que hagi estat amb nosaltres. Moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vostè.
Que vagi bé. Adéu. Las 7 de la tarde, 39 minutos, la linterna COPE Cataluña y Andorra. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo... Adelanta por la derecha ese lentito que lleva media hora por el carril izquierdo? O más bien vas diciendo, bueno, gasto menos gasolina, los niños duermen, va todo bien, Pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en Línea Directa te van a bajar hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700. ¿Qué quieres consultar las condiciones? Pues hazlo ya en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Arnold Schwarzenegger es Conan el auténtico.
Así es y así seguirá siendo.
Conan el bárbaro y Conan el destructor. Especial Conan.
Concédeme la venganza.
Sábado por la tarde, en 13.
I ara obriu bé les orelles, sobretot aquella gent que busqueu feina, perquè, atenció, es busquen professors d'autoescoles. Ara t'ho expliquem.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Confederación Nacional de Autoescuelas calcula que nuestro país necesita 3.000 profesores de autoescuela para formar a los conductores en los próximos años. Se trata de un sector en clara recuperación tras los embates de la crisis económica, la COVID-19 y falta de examinadores. Desde la Confederación Nacional hacen un llamamiento para fomentar la vocación de formar a los futuros conductores. Hablamos de ello con Enrique Lorca, que es el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Señor Lorca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Es así, ¿no? Lo que yo contaba. Estamos en un sector que parece ser que está en clara recuperación.
Sí, así es, afortunadamente, y bueno, pues nosotros queremos darlo a conocer, entre otras cosas porque, bueno, como ya sabemos, España, el Estado, bueno, pues encabeza lamentablemente, ¿no?, la lista de parados a nivel europeo y sobre todo en el sector de los jóvenes, y aquí hay una oportunidad de trabajo y entendemos que un trabajo pues muy reconfortante y muy interesante.
Uh-huh. ¿Qué cualidades hay que tener o cuáles son los requisitos para poder optar a ser uno de esos 3.000 profesores de autoescuela en España?
Sí, los requisitos que los marca la propia Dirección General de Tráfico, que ha sacado una convocatoria hace pocos días y que finaliza es el 28 de enero de este mes para hacer la inscripción, luego ya llega el proceso, que ahora hablaremos de él, y luego lo que es en Cataluña, el Servei Català de Trànsit, que también tiene atribuidas, ¿no?, las competencias pues para generar futuros profesores, ¿no? Bueno, pues lo que es la Dirección General de Tráfico, con tener lo que es la ESO, digamos, la Educación General básica o equivalente o superior y 2 años de antigüedad el permiso de conducir de coche, uh-huh, con eso ya es suficiente para inscribirse. Luego, uh-huh, ya pues hay que hacer el proceso formativo para obtener la acreditación que otorga la Dirección General de Tráfico o el Servicio Estatal de Tránsito, dependiendo de quién lo organice la convocatoria, y eso ya habilita, ¿no?, para ser profesor o profesora de autoescuela.
¿Han recibido, señor Lorca, muchas solicitudes?
Pues no lo saben porque esas solicitudes se cursan directamente, en este caso, en esta convocatoria que ha salido recientemente ante la Dirección General de Tráfico. Nosotros lo que sí que estamos haciendo es una campaña de información, pues bueno, pues para poner en la sociedad y en los jóvenes pues esta oportunidad, ¿no?, de trabajo que creemos que es muy interesante. Y bueno, estamos haciendo esa labor de promoción, de propaganda y difusión.
Señor Lorca, ¿usted considera que esta profesión, la de profesor de autoescuela, tiene futuro, ¿no?, y que es un trabajo muy reconfortante porque además conoces gente, la mayoría de gente joven, te familiarizas con las más modernas tecnologías, no hay paro y todos son cosas positivas?
Sí, sí, qué duda cabe que al final, bueno, pues eso, te desenvuelves en un entorno que es muy interesante, donde, como muy bien ha apuntado, pues conoces gente de toda índole y eso, bueno, pues también es muy, da mucha satisfacción. Pero sobre todo resaltaré también la realización personal o el cometido, ¿no?, que tenemos los profesores de formación vial, que no es baladí, que es formar para que la gente, hablando cruelmente, no se mate en la carretera, ¿no? Por lo tanto, hay una responsabilidad que es muy bonita, muy interesante, porque de nuestro trabajo depende que la gente, pues bueno, que sean conductores seguros con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y sobre todo con el objetivo de reducir la siniestralidad vial que tanto dolor y sufrimiento provoca, ¿no?
Desde luego.
Aunándolo todo, pues entendemos que es una profesión, pues, bonita y muy interesante.
La Organización Mundial de la Salud estima que los accidentes de tráfico son una de las peores pandemias a las que nos hemos enfrentado la humanidad en toda la historia, causando verdaderas tragedias, infinito dolor y un perjuicio enorme a la sociedad. Y la buena noticia, señor Lorca, es que estos son inevitables y el primer cordón sanitario es la autoescuela.
Efectivamente, nosotros hemos vivido hace unas pocas semanas, donde hubo la reforma de la Ley de Seguridad Vial. Y bueno, salió del Congreso de Diputados un borrador que de alguna manera atentaba, permítame que lo diga así, el modelo formativo, ¿no?, sobre el que se ha sustentado durante todos estos años la obtención de permiso a conducir, que era a través de las autoescuelas. Bueno, ahí había unas opciones que planteaban. Bueno, supimos trabajar y demostrar la idoneidad de mantener este sistema formativo, y no solamente mantenerlo a través de la autoescuela, sino mejorarlo. Y bueno, como creo que bien saben, en el Senado lo entendieron, se le dio la vuelta, y luego cuando volvió al Congreso, bueno, pues aceptaron, ¿no?, esta propuesta que le hicimos. Y efectivamente, se sustenta principalmente en la autoescuela, los profesores de autoescuela, que es donde damos la mayor parte de la formación y educación vial en este país, porque bueno, se habla mucho de educación vial en los colegios y estamos a favor de ello, pero eso todavía no está llegando a su punto óptimo. Por lo tanto, la autoescuela, el centro de formación vial, es el sustento y el garante de que haya conductores seguros.
Claro, porque enseñar a conducir bien, señor Lorca, salva vidas.
Así es, así es. Por eso nosotros insistimos mucho en la necesidad, bueno, pues que haya profesores de formación vial, con esas formaciones, bueno, que ofrecemos también para que se vayan actualizando, ¿no? Ahora, a día de hoy, pues lo de las ADAS, ¿no?, que son los sistemas de ayuda a la conducción, ¿no?, que todos los vehículos nuevos van equipados con ellas, la movilidad sostenible, los vehículos eléctricos. Bueno, pues ya estamos trabajando desde la Confederación Nacional de Autoescuelas, pues para poder llevar a todos los profesores de formación vial a través de las asociaciones provinciales, pues bueno, esos cursos de actualización para que, bueno, pues que sean los mejores profesionales posibles, porque como bien indica, pues tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no?, en cuanto a formar de una manera segura.
Para las personas que nos estén escuchando ahora, señor Lorca, y hayan escuchado que estamos hablando de que se están buscando 3.000 profesores de autoescuela en toda España, ¿dónde pueden recabar más información? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿A través de Internet? ¿Hay alguna dirección? ¿Cómo lo hacemos, señor Lorca?
Sí, nosotros hemos invitado desde la propia Confederación Nacional de Autoescuela y a través de su fundación, que también hacemos formación, bueno, pues cnae.com, es Confederación Nacional de Autoescuelas, es donde ahí pueden, pues, recabar toda la información necesaria, cómo se pueden formar, preparar para superar las pruebas y llegar a ser un profesor de formación vial, un profesor de autoescuela, profesora, claro.
Recordemos, los requisitos para optar al curso eran tener la ESO.
La ESO y una antigüedad de 2 años, el permiso de coche, permiso de turismo.
Bueno, pues ojalá cada día pudiéramos hacer una entrevista donde se solicita gente para trabajar, ¿verdad, señor Lorca? Sería una maravilla, que es lo que necesita mucha gente que está en el paro, ¿no?
Eso es una manera también, bueno, pues de ayudar, ¿no?, a que esos jóvenes que están desesperanzados, que no encuentran un puesto de trabajo, pues aquí sí que tenemos trabajo. No es una oposición, eso también creo que es interesante, no hay un número limitado, sino todo aquel que supera las pruebas es profesor de formación vial, y en este sector, como nos estamos esperando con los brazos abiertos.
Bueno, pues vamos a repetir, por si alguien quiere más información, www.cnae, que es CNAE, .com. Señor Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por abrir esa convocatoria a esas personas que quieran optar a ser profesores de autoescuela en toda España y que lo hagan bien, como decíamos, para enseñar a conducir bien, para salvar muchas vidas. Gracias, señor Lorca.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Un saludo. Chao.
En Correos hemos convocado nuestra mayor oferta pública de empleo en décadas. 5.377 plazas de personal laboral indefinido. Con ello reforzamos nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad, así como con el desarrollo profesional de nuestros empleados y empleadas. Encuentra toda la información sobre nuestra mayor convocatoria de empleo público de los últimos tiempos en correos.com.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
El mal d'esquena crònic entre els joves europeus va en augment i afecta principalment a les noies. Així es desprèn de l'anàlisi de 4 onades d'enquestes a joves europeus fetes entre l'any 2001 i 2014. L'estudi l'ha dut a terme investigadors del grup de recerca Algos i de la Càtedra del Dolor Infantil de la Universitat Rovira Virgili, Fundació Grunenthal. Avui en parlem amb Jordi Miró, que és investigador i director de la Càtedra de Dolor Infantil i de la Fundació Grunenthal. Senyor Miró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Preguntar per què ha crescut o donar resposta al per què ha crescut, imagino que l'increment, cal pensar que la causa és multifactorial, no?
Sí, 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 sense cap mena de dubte. Mira, fins ara sabíem, intuíem que el dolor estava creixent, que la prevalença anava augmentant, però no teníem dades per confirmar que en efecte això era així. Ara tenim dades, i les dades són molt robustes. Sabem que el dolor augmenta, particularment el cas del mal d'esquena, però una altra qüestió és saber per què passa això. I per intentar donar resposta a aquesta pregunta, estem dedicant part dels nostres esforços a recerca.
Uh-huh. Imagino que intervenen aquí molts factors, el físic, el psicològic i el social.
Sí. Perquè, de fet, el dolor és una experiència multideterminada, particularment el cas del dolor crònic. Els factors físics sí són importants, però no són els únics, i en ocasions no són ni tan sols els més importants. Uh-huh. De fet, dels factors de risc que coneixem que intervenen en aquest procés, que contribueixen al manteniment del dolor i a l'aparició de la discapacitat, els factors psicosocials apareixen sempre de forma repetida com un dels més importants.
Uh-huh. Sempre s'ha parlat, senyor Miró, de que l'augment del temps en activitats sedentàries també podria estar associat a un risc més gran de mal d'esquena, però de manera molt menor comparada amb d'altres factors.
Bueno, això és el que sospitem. Sens dubte, el fet de no fer exercici físic, de no tenir una certa activitat física, sembla que hi està contribuint i podria contribuir. Nosaltres ara estem analitzant dades per intentar donar resposta a aquesta pregunta, precisament a la població infantil. Sabem que en adults és així, que l'activitat sedentària o la falta d'activitat física és un factor important,
sí.
Però en adolescents no ho tenim del tot confirmat, i ara n'estem en aquest procés.
I per què la prevalença és més alta en noies que en nois?
Doncs no tenim la resposta en aquesta pregunta. Sí sabem que això apareix de forma repetida, independentment de l'edat. Les noies o les dones informen de major dolor que els nois o que els homes, però no sabem el per què. Sí tenim algunes respostes parcials, eh? I, per exemple, podria estar associat a una major sensibilització del sistema de processament de la informació dolorosa.
Sí.
Les noies, per tenir experiències repetides cada mes, o quasi bé cada mes,
sí,
de dolor associat al període, podria ser que tinguessin el seu sistema més sensibilitzat. Però no en tenim, no tenim confirmació definitiva sobre això. Pensem que això pot ser així, però poden haver-hi altres factors, per exemple, de tipus cultural. Doncs els nois o els homes se'ls hi suposa que no han de plorar, que no s'han de queixar, perquè els homes o els nois no ploren, segons alguns dirien, i en canvi les noies sí els hi és permès de manifestar aquestes emocions. Però tampoc no ho sabem del cert.
Senyor Miró, malauradament no hi ha unitats especialitzades per tractar el dolor crònic infantil i juvenil de les mateixes característiques i amb els mateixos recursos que sí que n'hi ha pels adults. A Catalunya, per exemple, no està inclòs en el Pla d'Atenció de Salut.
Sí, aquesta és una de les grans preguntes. Com pot ser que, malgrat que la prevalença del dolor crònic en aquesta població és igual o fins i tot superior que la dels adults, no existeixin estructures per atendre aquesta demanda? Hi ha alguns programes, sí que hem de reconèixer que hi ha alguns programes que intenten donar resposta a les necessitats d'aquesta població, dels nens i dels joves que tenen problemes de dolor crònic i a les seves famílies. Per exemple, l'Hospital Sant Joan de Reus, nosaltres des de fa ja 12 anys tenim un programa gratuït precisament adreçat a intentar ajudar en aquesta població, però no hi ha res sistematitzat com si existeix en adults i com sí que existeix per a la població infantil en altres països del nostre entorn. No té sentit que a Catalunya o a Espanya no hi hagin programes d'aquestes característiques.
També imagino que l'escàs temps que es dedica a la formació i educació sobre dolor dels professionals sanitaris també és important.
Bé, aquest és, segurament això és un peix que es mossega la cua. Aquesta situació que no hi hagin programes ho veig en part almenys a la falta de professionals ben formats per atendre aquesta població. I això és producte precisament de la falta de formació que hi ha en els programes dels professionals sanitaris que s'haurien d'ocupar d'atendre en aquesta població. Nosaltres vam fer un estudi de les hores que es dediquen a la formació específica en dolor infantil a les universitats catalanes, tant públiques com privades, i és per posar-se les mans al cap.
Imagino. També imagino que, malauradament, el fet de que aquest dolor entre els joves europeus va un augment i afecta principalment, com dèiem abans, a les dones, aquest mal d'esquena crònic, l'automedicació. Crec que això també seria un tema important a parlar, no, doctor?
Sí, seria un tema important, Enric, perquè efectivament estàs donant el clau en alguns àmbits molt importants. En un dels estudis que nosaltres vam fer fa anys, vam observar que la prevalència era molt alta, però que molts d'aquests nens i joves que tenien problemes de dolor crònic no anaven al metge, però en canvi sí que hi havia un percentatge molt important d'automedicació.
Clar.
I això és un altre dels problemes amb els que hem de fer front.
Doncs li agraeixo molt, senyor Jordi Miró, doctor, director de la Càtedra de Dolor Infantil i, a més, de la Fundació Grunenthal, investigador d'aquest estudi. Gràcies per haver estat amb nosaltres i a continuar treballant. I tant de bo acabem amb el dolor en totes les malalties, que això seria guanyar i molt amb molts pacients que ho estan passant molt malament. Gràcies, senyor Miró.
Moltes gràcies. Estàs un plaer.
Gràcies. I nosaltres us deixem ara amb Àngel Expósito i la Linterna des de Kiev. Salutacions de la Montse Rodríguez. Fins demà. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93 373 33 17. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Tú sabes que lo mejor para tus hijos es que estudien en Cataluña.